caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és dijous 15 de desembre, dia entre setmanes són les 3 i arrenca la caravana al programa de la Ràdio en Català, que tot i ser dijous, avui tampoc ha dinat paella. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La caravana. Amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Us heu preguntat mai quina pot ser la ciutat europea on es fa més exercici? I quins són els aliments que no hem de menjar per tenir una bona memòria a llarg termini? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de la caravana.
I quina serà la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia parlarem de les paraules candidates a ser el neologisme d'aquest 2022. Posarem a prova la gent del carrer i en parlarem amb Montse Cendra, professora associada del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.
I com cada dijous posarem a debat una nova qüestió al Maro Muntanya de la caravana. Andreu González, molt bona tarda.
Bona tarda. El govern i els comuns van arribar ahir a un acord pels pressupostos de la Generalitat de l'any que ve. Es tracta d'un acord global per un pla de xoc social de 555 milions d'euros que arriba després de setmanes de negociacions. És per això que avui portem els pressupostos a debat i per fer-ho ens hi acompanyaran Irene Pardo, presidenta de les noves generacions del PP a Catalunya, i a l'altra banda de la caravana, Pepe Pérez Calvo, conseller de districte d'Esquerra Republicana.
I també cada dijous, Núria, els caravaneros volem ser educats.
Sí, avui parlarem de la relació dels nostres adolescents i joves amb les xarxes socials. Per fer-ho, pujarà avui a la caravana l'actriu i tiktoker Núria Casas.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Nina.
Julià Bretós, escriptor, divulgador de Gaudí, investigador i enginyer informàtic, que ens presentarà el llibre La dama sin rostro, la història d'una dona importantíssima per la construcció de la Sagrada Família.
I a les 5 de la tarda fem ruta pel món de la sostenibilitat i la música i acabarem amb un nou tema social per remoure consciències amb Ruth Caral.
Doncs sí, a Xamiró ens tornarà a costar una qüestió sostenible i a més solidària, perquè parlarem de la feinada que fan a la Fundació Vicente Ferrer. A més, escoltarem el nou reportatge social de Ruth Caral, que ens parlarà de les plataformes digitals i la seva irrupció a les nostres vides i l'ús que en fem.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu González, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, perdoneu que acabo de fer un glob d'aigua. No m'has deixat quasi ni
t'has ofegat amb un glob d'aigua, literalment.
Sí, fa una cosa. 3 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu González, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, òbviament, com que aquí faig seguiment de xarxes socials, doncs he escollit la Núria Casas, la nostra convidada d'avui a Volem ser educats. He de començar dient que és un compte d'humor i que mai fa mal a la vista, no? Això sí, si comences a barrejar una mica l'humor amb el postureig, he de dir que queda una miqueta raro, si... perquè no sap si una foto és humor o postureig, en alguns casos. Però, en fi, com que ella la segueixen per l'humor, us poso un petit fragment d'un vídeo que m'he trobat i pel qual quedé aprovadíssima i, a més, amb un 10.
Profe, la enciclopèdia que tú pedías es que yo pensaba que la tenía en casa, pero es que resulta que no la tenía. Por eso no podía hacer el trabajo. La palabra que nos pides que definamos en el trabajo, en mi diccionario no salía. Es que yo buscaba esa palabra, pero no estaba en mi diccionario. Nosotros habíamos quedado de 8 a 9 en el Messenger, porque es la única hora que me dejan mis padres conectarme para terminar de cuadrar unas cosas, porque yo no tengo teléfono de casa de Antonia. Entonces habíamos quedado de 8 a 9 y nadie se conectó. A ver, mi trabajo enviado está, yo lo envié por el Classroom. Es súper raro porque yo te lo envié por mail. Si no lo tienes, claro, yo te lo envié, te lo enseñaría, pero ahora mismo, no, como no puedo usar el móvil...
M'encanta, m'agrada molt.
Brutal,
sobretot el tonet que posa. Sí. Jo te lo envié.
Sí. A més, si us pregunteu per què l'he provat i a més amb un 10, doncs mireu, perquè jo era el típic que ha posat aquestes excuses en alguna vegada a la seva vida.
Sí, home, sí.
Ai. Qui no. Però pels qui acabin d'aterrar, perquè ho sàpiguin, la Núria doncs es va fer bastant viral per comparar l'educació d'ara i la d'abans. Els estudiants d'ara, d'abans, i ara aquí ho hem pogut veure perfectament, no? Abans quan buscàvem les paraules al diccionari i ara que hem de posar els treballs al classroom, com diu ella. Però ja ho podem escoltar aquí clarament, no? Però també us he de dir que m'ha fet molta gràcia aquest tall perquè utilitzi el Messenger.
Un clàssic.
Ai, el zumbido, us en recordeu,
sí,
del zumbido de Messenger?
Sí.
Quin soroll feia?
No feia soroll, no, es movia la pantalla.
Però hi havia com... Bueno, no sé. Recordo també que hi havia un sorollet.
Ah, sí, podies enviar un sorollet, també,
el
crec.
El Messenger el vaig utilitzar moltíssim, eh?
Sí, i qui l'utilitza ara? Perquè...
Encara? No, ja no existeix.
Era aquest.
Hola!
Sí, senyor.
Que fort, Messenger.
Sí, però bé, mireu, sabeu que jo agraeixo doncs, el tema de continguts d'anar per casa, no? Però, com he dit abans, crec que sí que és un compte... Que crec que sí és un compte d'humor, que només faci humor, perquè barrejar els seus modelitos pel mig i els seus viatges a Dubai, doncs, què voleu que us digui? Mereix una mica, però bueno, que estava més que aprovada, eh?
Més que aprovada?
Sí.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
D'acord, avui us porto els mitjons. El tema dels mitjons.
Ai.
Teniu algun problema vosaltres amb els mitjons?
Sí, absolutament.
Típics, no?, que perds un...
Jo mai
els tinc parells.
Veus?
Exacte, veus?
Jo ahir vaig fer un tuit sobre els mitjons.
Doncs mireu, jo ahir vaig arribar al meu pis i vaig veure que dos mitjons que havia estès jo a l'estenedor no eren iguals. I vaig dir, aquí algú els ha agafat. I llavors vaig adonar-me'n que tinc un problema seriós amb això. És a dir, jo vaig dir als meus companys de pis, aquí algú me'ls ha agafat i em van dir la típica broma de ja saps que la rentadora de vegades engull els mitjons, no?
No, dic, de broma res.
Que no. Ja us ho dic jo perquè jo, en el moment d'estendre els mitjons, els poso juntets, que tinguin la mateixa textura, el mateix color i la mateixa mida.
No t'hi feia així, eh?
Ja, jo tampoc.
Ja, Andreu.
D'acord? Llavors,
carai.
Quan jo veig sí. Dos mitjons junts, però que no eren iguals, dic... això no ho he fet jo, ja us ho dic ara mateix. O sigui, no, és que si no ho faig tinc problemes, de veritat.
No, jo crec que les rentadores engullen mitjons, els agrada robar mitjons, no sé per què. Odies la gent que...
Doncs mireu, avui us porto que odio la gent que té goticocentrisme o borncentrisme.
I això què és?
Sí, no entenc res.
És a dir, que quan tu quedes amb algú, diuen... Ai, quedem al Born, quedem al Gòtic, quedem al Centre.
Carai, que original.
N'estic ja fins al capdamunt d'aquest tema. Ja en tenim prou amb el barcelonacentrisme. Com per anar, a més, també tenim centrisme amb els barris de Barcelona. No hi ha dret, perquè la gent que no vivim en aquests barris ens sentim marginats.
Digue-ho. Bravo.
Gràcies, Nina.
Aplaudeixo perquè és veritat.
Correcte, jo ho aplaudeixo molt, però...
I també teniu una mica de gràcia-centrisme, eh?
Jo ho aplaudeixo molt, però visca gràcia. Què et fa feliç, Andreu? Ai.
Doncs que l'altra gent t'expliqui els seus drames, perquè d'aquesta manera relativitzes molt i molt els teus.
Uau,
sense
eh?
Sense haver-los de dir explícitament.
Bona, aquesta.
És una mena de teràpia, de dir.
Sí?
Sí.
Sempre veus que hi ha una vida pitjor que la teva, no?
Exactament, sí.
Hi ha una mica de maldat, eh? Aquí darrere, també t'haig de dir.
Quanta maldat en este món. Propòsit d'ahir, què?
Doncs diria que no he passat per cap pas de vianants mirant el mòbil. Podríem parlar que Andreu González està canviant.
De fet, jo t'he vist avui... I s'ha aturat quan encara Albert estava parpellejant, no?
Sí, efectivament.
S'ha aturat. Vull dir, ell és el típic que creuaria, saps? Intentant passar ràpid.
Sí, ho ha fet.
Clar, doncs s'ha aturat. Sí. L'he vist... Estava sol, eh? Vull dir...
Molt bé.
Heu vist?
Sí.
Estic canviant alguna cosa. Està servint, això, eh?
L'últim dia de programa abans del nou any... Un Andreu millorat.
No? Doncs podria fer tots els propòsits per l'any vinent.
Sí.
Una llista, a veure.
No, ho farem.
A veure, tampoc ens passem, eh?
No, ho farem.
Passito a passito, que diuen.
Nou propòsit per avui?
Doncs mira, el nou propòsit d'avui no està escrit aquí, no patiu, perquè el tinc pensat, òbviament, i és no entrar a l'estudi amb sudadera perquè estic suant un altre cop.
De suadora.
Avui no està l'aire que l'hem posat, eh?
No, ja ho sé, però sóc jo. Sóc jo que tinc molta calor, no ho entenc. I a més, mira, vaig amb les mànigues arremangades.
Doncs treu-te la...
Ja,
la suadora.
No, intentaré...
És que semblo la Siri i tot.
Intentaré ja no entrar directament a l'estudi amb de suadora.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 10 minuts que passen de les 3 de la tarda, hora d'obrir la porta també a aquesta cara B. Ja ho sabeu, totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Què ens portes avui, Núria?
Doncs avui una cara B molt healthy, que en diuen, eh? Molt sana, molt sana.
M'agrada
això. Sou persones sanes?
Que la Núria podria ser influencer de rutines i de coses d'aquestes.
Sou... I de cosmètica.
Jo me'n considero, no faig gaire esport, això ho he de dir, però me'n considero.
És que ser sa no significa només fer esport, eh?
Exacte.
Diso, diso. Per tant, us sembla bé, no? Que fem una cara B healthy. Dit això, doncs podem començar. Va. En primer lloc, toca destacar aquest titular que ha publicat avui La Vanguardia i que diu, molta atenció, eh, sisplau, Barcelona, una de les ciutats europees on més exercici físic es fa.
Veus? Què? No serà per mi.
Tota la gent que va per Diagonal Corrent.
Anava a dir, jo crec que nosaltres, almenys en Joan i jo, baixem una miqueta a la mitjana.
Clar.
No, jo també.
Està bé, la Nina Agustí la puja.
Jo estic intentant, resistint.
Nosaltres anem en caravana.
Correcte. Sí. Ben bé que s'hi va, eh? Dit això, a veure, una miqueta el detall que hi diu, no, aquesta notícia. En primer lloc, que la pràctica esportiva segueix creixent. De fet, així ho indica l'última enquesta d'hàbits esportius de l'Institut de Barcelona Esports, que apunta alerta, que un 66,4%, és molt, dels barcelonins i barcelonines d'edat adulta fa exercici físic de forma regular.
Vam, va!
Ostres.
Us ho creieu?
No. Jo sí.
No. És una edat.
66 i escaig, és molt.
És molt.
Només cal entrar a un gimnàs.
Confiem en les enquestes, no?
Que són 2 milions d'habitants a Barcelona. No estem parlant de que més d'un milió de persones fan esport.
Doncs podria ser, no? Podria ser.
És molt,
És molt, però és així. De fet, aquesta xifra, atenció, perquè se situa la capital catalana 17,4 punts per sobre de la mitjana europea. Molt bé, per una vegada que som primers en alguna cosa bona, doncs està molt bé, no? I encara hi ha més. Quina creieu que és la modalitat d'esport? És a dir, quina pràctica esportiva diríeu que es fa més?
El running.
Running, Joan, dius?
Sí. No ho sé, jo potser et diria el gimnàs, però no sé com es diu aquesta pràctica en si. És que hi ha tanta gent al gimnàs, de veritat, us ho dic.
Crossfit. Mira què et diré, crossfit.
Zumba.
Bé. Anava a dir, aneu per bon camí, no. Val? Perquè pel que fa a la modalitat de l'esport, caminar, no? Sembla ser que segueix sent la principal activitat amb un 31,2%.
Però si caminar compta, jo també estic al 66.
Perdona, Joan, però tu cada dia, quan acabes el programa, si et poses unes esportives i vas a caminar a Diagonal amunt i avall, això és fer esport, eh?
Ah, doncs
clar.
És millor que seure's al sofà a mirar una sèrie, per exemple.
També té raó.
Caminar d'aquí al metro no és fer esport.
No, André, no.
Jo he anat d'aquí a casa a peu.
Ah.
Clar, però si això ho fas regularment, sí que es consideraria que fas esport.
Val.
Perquè una vegada a l'any no
fa mal.
No val.
Després tenim la natació, amb un 16,3%. Després teníem una mica encaminat amb el que deia la Nina i l'Andreu, la musculació, no, amb un 15,5%. I al final, doncs, el que deia en Joan, corre pel carrer amb un 13,6%, que no està gens malament, eh? Uh-huh. A tot això, un altre detall destacable d'aquesta enquesta és que ha augmentat bastant la regularitat amb la que es fa esport. Uh-huh. Val? Sense anar més enllà, un 37% dels barcelonins i barcelonines encastats fa esport 3 o 4 dies a la setmana.
Carai!
És això el que s'hauria de fer.
Sí. I, en canvi, un 35,1% en fa 5 dies o més.
Ostres!
Fem destacar la gent que fa més esport, eh? A més a més, segons els encastats, un 66,7% manifesta que el principal motiu pel que fa esport és per la salut. Val?
Molt bé.
Mentre que un 40,8% ho fa per mantenir-se en forma. Per tant, crec que podem estar molt contents d'aquesta enquesta.
Sí, tant, sí.
I ja per anar acabant, pel que fa al perfil, no, de les persones que practiquen esport, dir-vos que un 69% de les persones adultes que en practiquen són homes i un 64,2% són dones. Per tant, està bastant igualat.
Sí.
A més, els barcelonins i barcelonines més esportistes són menors de 35 anys, amb un 73%, i les franges horàries preferides se situen entre les 9 i les 12 del matí amb un 41%, i per les tardes entre les 4 i les 8 amb un 43,2%. Què? Com us quedeu?
Home, mira, Agustí, és del primer, no?
Tu, és veritat, tu et lleves...
Ah, no hi entre, tampoc.
Sembla sí, ella es lleva i va al gimnàs,
no, no has dit de 9 a 12, no?
Sí. No. Jo em llevo a les 6:30, 6:45.
Això té un valor afegit, eh?
Clar.
I me'n vaig al gimnàs. Llavors, clar, però perquè em doni temps a arribar a la feina, bàsicament. Saps el que vull dir?
Visa, no, està molt bé.
Com? Per què parla el José?
Visa denegada.
Ah,
sí, correcte. És el que passa quan em cobren al gimnàs.
Doncs res, aquí una bona raó per començar a fer esport, si encara no en feu. Jo m'ho aplico, val? Va, més cosetes. Com aneu de memòria?
Ui,
en teniu
fatal.
Molta o no, vosaltres?
Fatal.
Horrible.
Sí?
Horrible,
sí.
T'ho dic en sèrio.
No sé per què m'estranyo si treballo amb vosaltres.
Pam! Jo sóc d'aquells que...
Jo tinc molt bona memòria, eh? Està mal que ho digui jo, però tinc molt bona memòria. Jo per les coses dolentes que... i bones.
Ara em dius que has dinat i pot ser que no ho recordi.
Tens memòria a llarg termini.
Exacte, però tinc memòria del que va passar fa 5 anys.
Sí, això passa molt. Bé, per aquells oients o per vosaltres mateixos, no, que no tingueu massa bona memòria, que no patiu, perquè avui us diré quins són els 5 aliments que heu d'evitar per tenir bona memòria.
Vinga.
Digueu. Vinga, no ho dic jo, eh? De fet, ho diu un estudi de Harvard, per ser més exactes, la psicòloga nutricional Uma Naidoo, es diu. La coneixia?
No.
Clar, per tant, quins són, no, aquests 5 aliments? En primer lloc, tenim tots aquells menjars amb olis de llavors processats i industrials.
Això fora, eh?
Fora. Per tant, tots els olis ultraprocessats extrets de llavors de soja, blat de moro, colza, llavors de cotó i fins i tot, alerta molt important, el girassol. Fora.
Uau.
Fora. Tots aquests aliments contenen una gran quantitat d'àcids grassos omega 6 i això, doncs, què pot induir? Que el cos generi productes químics causants d'inflamació al cervell.
Apa.
Val? Però, clar, jo no seré qui us prohibeixi menjar això sense donar-vos alternatives, perquè si no seria molt egoista.
Bona aquesta.
En aquest cas, si heu de fer, per exemple, verdures o peix o fins i tot carn a la planxa, doncs feu servir oli d'oliva, de coco o d'alvocat.
De coco també?
Sí.
Diuen que és molt bo
i
que va molt bé.
Té greix del bo.
I també va bé pel cabell, eh?
Sí, ho diuen. Bé, aquí els primers. Després tenim segon lloc, que hauríem d'evitar tots els aliments amb sucres afegits i refinats, eh? No és cap novetat. Mm. Per què? Doncs perquè si ens passem de glucosa, el cervell pot patir dèficits de memòria i una menor plasticitat de l'hipocamp, val? Que és la part del cervell que controla la memòria, bàsicament. A tot això no oblidem que tots els aliments bons, no, són normalment els que tenen sucres afegits, és a dir, aquí no li agrada un
poc.
Sí,
clar.
Com també les salses industrials per la pasta, eh? Aquestes salses tan bones, quatre formatges de bolets, doncs, error. El ketchup, productes per amanir, fins i tot les sopes instantànies, eh? No són tan bones com ens creiem.
Ostres.
Per tant, canviem, sisplau, aquest tipus de productes per altres fets a casa, amb ingredients integrals. No és tan complicat, si és que us ho poso en bandeja, amb safata, volíem dir. Va, en tercer lloc, els aliments ultraprocessats. Segons l'experta, una dieta rica en ultraprocessats ens posa en risc d'escurçament dels telòmers, val? Que són una part fonamental dels cromosomes. A veure, jo
dic... classe de biologia,
jo dic noms complicats, noms complicats, però us explico el que són. No? Bé, ho explica la professora.
M'ho està inventant.
No m'ho estic inventant. Clar, què passa? Escurçar-los, els telòmers, val? Que hem dit que són part fonamental dels cromosomes, doncs pot significar un risc més alt de tenir una malaltia degenerativa.
Va,
en quart lloc, i penúltim, fora els aliments amb edulcorants artificials, també fora. Val?
Diso.
Alguns dels més populars són la sacarina, l'estèvia i l'aspartam. Fora. No.
Molt dolent l'aspartam, eh?
Sí. Correcte. Ara anava a dir, semblen bons però no ho són. De fet, segons l'autora de l'estudi, aquest últim aliment, l'aspartam, pot ser especialment perjudicial perquè està relacionat directament amb l'ansietat. Amb l'ansietat, eh?
Ara ho entenc tot.
Perquè en prens molt?
Sí.
Oh, doncs fora.
Fora. No sabia. I res, si us voleu alguna alternativa, doncs mengeu mel, que està molt bona i és molt dolceta, o sucre un altre cop, de coco.
De coco. Sí. Està tot arreu, eh?
Sí. Va, i la llet de coco també està molt bé.
Sí. L'Andreu que em mirava així de raro quan deia que em prenia molt, sense dir marques, eh?
Però què és?
De cola, zero.
Sí, correcte.
No porta sucre, porta
aspartam.
La
de zero no ho sé, la light sí.
Sí. La de zero...
La de zero també?
La de zero porta
ens
aspartam,
de fer mirar, Joan.
La light porta poc sucre.
Ens haurem de fer mirar, Joan.
Sí. Bé, per acabar, i no menys important, fora els fregits, un clàssic, eh?
Sí, tant.
I ja ho sé que els arrebossats, eh? Joan Trias i Nina Agustí, que mengeu arrebossat cada dia per dinar.
Uau!
Vinga!
Ho acabo de deixar anar, per aquí.
4 dies a la setmana, comptant que en treballem 5. Doncs els arrebossats i els fregits són bons i en menjaríem sempre, no? Però ens perjudiquen directament. I ho dic perquè, molta atenció, un estudi amb més de 18.000 persones va revelar que una dieta rica en fregits estava directament relacionada amb nivells més baixos de memòria i cognició. Val? Per tant, direu...
Així estic.
Sí. Quina és l'alternativa? Doncs aliments cuinats al forn, o al vapor, o a la fregidora d'aire, que ara està molt de moda.
Air
això,
fryer.
Això de la fregidora d'aire, sí.
Air fryer. Val? Per tant, de res, un dia més pels consells, i si no us cuideu és perquè no ho voleu, perquè aquí a la caravana us ho donem en safata tot.
De quin aliment estaves parlant, Núria?
Dels arrebossats.
Sí.
Ah, val. No me'n recordava.
Ah, ara no ho he entès, això.
Sí, jo tampoc.
Acabem de tenir una desconnexió.
No
hem fet the mind, saps?
Poca memòria.
Ah, ara ho hem entès, de veritat.
Xascarrillo.
Xascarrillo?
Sí.
Xascarrillo!
Bé, dit això, tots aquests aliments fora de la nostra dieta, poder ser. Però també dic, us explico avui que falta res i menys per Nadal.
Exacte.
Una mica complicat, però va. Acabem amb alegria, acabem amb una mica de música, va. I avui la notícia musical ens la porta la gran Amaia Montero.
Home. Esther Bey, a la porta de Ràdio Estel,
no
s'acaba de tornar loca. Ara mateix.
Ole, Esther, així m'agrada.
És un concert d'Oreja de Van Gogh.
És que, perdona, sí. De lo poc se'n parla d'aquest temacle, eh?
Sí.
Va, i és que després de... Això és una mica més sèrio, però acabarem amb alegria, eh? Perquè després de l'ingrés de Maya Montero en una clínica de Navarra per problemes de salut mental, se n'ha parlat molt, doncs sembla ser que s'està recuperant i millorant a mesura que van passant els dies. De fet, així ho ha demostrat ella mateixa a través del seu compte d'Instagram, on ha enviat un missatge públic i positiu al que va ser el seu grup de música durant molt de temps, l'Oreja de Van Gogh. Uh-huh. En aquest missatge, la banda celebra el seu final de gira amb una gran reflexió que podeu llegir, com us deia, al seu Instagram. I en aquest cas, la mateixa Maya Montero ha aprofitat per felicitar-los per la feina feta, per agrair també tota la música que ens estan regalant, que és molt i molt bona, i per demostrar davant de tots els seus seguidors doncs, que s'està recuperant poc a poc. Per tant, avui és un bon motiu per celebrar que l'excantant, l'exveu de l'Oreja de Van Gogh, que està sortint del seu particular malson amb els problemes de salut mental i que també n'hem de parlar molt, i també doncs, per recordar un dels seus singles més mítics amb la banda, aquest Puedes Contar Conmigo.
Gràcies, Núria. I que bé, que bé, que bé que gent del prestigi de Maya Montero parli tant de salut mental. Mm. Jo ho diré sempre. Se n'ha de parlar i tot el que se'n parla és poc.
Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
No? Ho hem començat fatal, això, eh, Nina? No.
És que m'has fet tanta gràcia, perquè es comença com...
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui, Joan, anem per feina, perquè aquesta setmana hem sabut que... Pausa dramàtica. Que ja es pot votar el teu neologisme preferit per aquest 2022.
Neologisme.
Neologisme, d'acord? És a dir, s'han posat 10 paraules noves per afegir-les al diccionari.
Ja ho diu la mateixa paraula, eh? Neologisme.
Sí, per si de cas.
Perfecte.
La proposta és de l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra,
sí,
i de l'Institut d'Estudis Catalans. Una crida oberta per triar doncs aquest, la paraula d'aquest any. De fet, la de l'any passat, si em permets, te la diré ara mateix,
sisplau,
és coronavirus.
Ah, home. Sí.
Així que defineixen una miqueta l'any, podríem dir.
Sí.
Les paraules proposades són birra,
sí,
metavers, revictimització, salut mental, que ara en parlàvem, micromobilitat, submissió química, nanosatèl·lit, tuti, poliamor i violència vicària.
Tuti?
Tuti, sí. Has vist que hi ha paraules com violència vicària, salut mental, submissió química, que és molt fort, que
sí,
hem de...
No, no, i recullen l'any. Sí, sí,
recullen la realitat que estem vivint. I atent, perquè, per altra banda, ja se saben els canvis i les noves paraules que, a part del neologisme guanyador, entraran oficialment al diccionari català. D'acord? És a dir, aquestes dues notícies lingüístiques avui les portem a la pregunta del dia.
Val.
Doncs... Això, en són moltíssimes. De fet, hi ha canvis fins i tot en el significat i també hi ha noves locucions, d'acord? Tirem milles, val?
Sí.
En primer lloc, hem agafat tres neologismes aspirants a ser el neologisme del 2022,
val,
que són birra, poliamor i metavers. I aleshores hem preguntat a la gent si sabien què volen dir.
Sí.
Val? I per altra banda, hem agafat tres locucions i hem preguntat a la gent si saben què vol dir, òbviament, no? Vull dir, em torno a repetir. I ara descobrirem quins són, d'acord? Ara te'ls explicaré. Per cert, per qui vulgui votar el seu neologisme preferit, podeu entrar al www.neologisme.cat i votar, val? Teniu fins divendres que ve.
Fàcil.
Sí, facilíssim. Vinga, va, anem per nivells. Nivell 1, el primer neologisme. Escoltem-lo. Pues te lo digo traducido y a ver si lo entiendes, ¿vale?
Porque... Déjamelo igual en catalán, lo necesito,
vale,
practicar.
Vale, todo, ¿eh? Te lo digo en catalán.
Todo.
Estic preguntant a la gent del carrer,
sí,
si sap què vol dir tres paraules.
Sí.
La primera d'elles, birra.
Sí, cervesa.
Sí, una cervesa.
Una cervesa, ¿no?
Cervesa.
Una cervesa.
Una cervesa.
¿Eso qué?
Cerveza.
Ah, sí?
Ah, sí? Sí, sí, senyora, és
cervesa. Sí, sí, birra
cervesa.
És cervesa. Sí, sí.
Correcte. Fàcil, no, Joan?
Sí.
O sigui, aquesta birra,
birra
és nivell
1,
facileta.
Sí, sí, sí.
Anem pel segon nivell?
Hi ha segon nivell?
Sí, sí.
Va, doncs som-hi.
Aquí anem llançadíssims.
Perfecte.
Vinga, som-hi. Poliamor.
El poliamor, sí, bueno, que, sí, sí, perquè ara està molt de moda ara, parlar del poliamor, de no, estimar més d'una persona o d'alguna cosa així.
Poliamor, estimar diverses persones, no?
Ah, sí?
Poli és molt. I amor,
més de dues persones. Una relació de més de dues persones.
Sí, estar con... amar más de una persona, complicado.
Complicado, eh?
És complicado. Aquest sortia de la celebració l'altre dia, també t'ho dic. És complicado. Jo sóc poliamorós, Nina.
Sí?
Sí, perquè us estimo tots els de l'equip per igual.
Oh.
És a dir, zero.
Vaja.
Nivell 3?
Era molt bonic, Joan, al principi ha començat bonic. Sí, també t'haig de dir que aquesta paraula era bastant intuïtiva, d'acord? Per tant, anem a complicar la cosa.
Sí, encara més?
I passem al tercer nivell. Metavers.
Com un... d'esto paral·lel, no? Com una altra vida que estan fent ara, no?, amb ordinadors i...
Ai, és veritat.
El metavers l'he escoltat, però no te la sé definir. Sé que és una paraula que l'he escoltat relacionada amb... Potser m'estic tirant a la piscina, eh? Universos paral·lelos i coses d'aquestes. Algo així em sona, però no t'ho sabria definir.
Això és el que no és. Metavers no és el del el final d'una cosa, d'un llibre, eh? D'un llibre, d'una cosa, algo així.
Jo no l'he dit
nunca. Metaverso debería ser, si no estoy equivocado. Ahí ya está Mark Zuckerberg metido, gente de las redes sociales. No anduve tanto en ese tema, no lo sé realmente con precisión.
No anava tan desencaminat aquest darrer, eh?
No anava tan desencaminat, no. Per qui no ho sàpiga, el metavers és doncs aquesta realitat que s'està creant amb...
Una realitat virtual, no?
Correcte, sí, efectivament. Flipes lo dinàmica que està quedant aquesta secció avui, eh? Anem superràpid.
Flipo.
T'està encantant, sí. No?
Sí. No, sí.
Va, qui
sí,
no estigui atent suspendrà l'examen de català que farem al final, per tant, passem al nivell 4, tipologia locucions, d'acord? La primera d'elles, posar algú en antecedents. Tu, Joan, saps el que vol dir?
Sí, a mi tant.
Sí?
Sí.
Vols que ho comprovem amb la gent, si ho sap també?
Sí, us plau.
Vinga, va. Posar algú en antecedents.
Sí, com avisar del que s'expondrà o avisar... Sí, avisar a la persona d'on es ficarà, no? Algo així.
Ai, Dios, no lo sé.
Seria poner a alguien en antecedentes.
Ok, poner a alguien en antecedentes.
Sí.
En ese sentido, ¿cómo, qué significa poner a alguien en...? ¿Es literal o estamos hablando de alguna metáfora?
Es como una metáfora.
Bien, perfecto.
No sé.
Ostras, posar algú en antecedentes. ¿Posar una evidencia o algo así?
Poner a alguien en antecedentes, sí, alguien que marcaste amorosamente o que ya lo tenés ahí visto o concretaste algo y ya va al conteo. Fantasía, bueno, lo del poliamor me mezcló, me fui a otro lado. Ok.
No val inventar,
No.
No val inventar.
A veure, sí que val inventar. Sí? Perquè és molt divertit que la gent s'inventin coses. Però hem de ser realistes, eh?
Val.
Per tant, doncs això, la gent ja comença a opinar coses molt diverses.
Més locucions, va.
Sí, vinga, va, passem al nivell 5. Esteu preparats i preparades?
No.
I si no ho esteu, agafeu-vos fort a la cadira on, allà on estigueu, perquè anem amb els pixats al ventre.
Amb els pixats al ventre.
Amb els pixats... Aquesta no. Amb els pixats al ventre.
Què creus que pot?
Ja, no estic pensant, no se m'acut.
Ui, esta sí que no sé.
No sé.
Què t'estàs pixant?
Amb pressa o no sé.
Amb els pixats al ventre. No sé per on pot anar.
Que vendria a ser con los meados en la barriga.
Con los meados en la barriga. Algo similar a no cuentes los muertos cuando todavía están calientes, ¿no? No cantar victoria antes de tiempo.
Aquesta la sabíem més, eh?
Sí, però mira, mare meva, o sigui, passem a l'últim nivell,
sí?
Que és el 6,
va.
Que si em permeteu serà el...
El bonus track.
Un negre amb potes roses. Roses.
Ai, no sé, ni idea.
I un minero con qué cosas rojas.
Que vendría a ser... I una oveja negra con
sí.
Patas rubias.
Ah, Dios mío. No, este me mataste. No, ¿qué? Decime, por favor. No me voy a ir con la intriga.
Un venegram és com algú, jo referint-se a algú impossible o referint-se a algú a lo impossible o a algú que no té ni cap ni peus, no? Utilitzant una altra frase feta.
Ese me gustó, ese está muy bueno.
Està molt bueno, li ha encantat.
Este me mataste.
Sí.
M'ha agradat molt.
Sí, eh? És que aquest era complicat, eh? I un ben negre amb potes rosses. I ara, Joan, deixa que doni pas a la nostra experta del dia, que és Montse Cendra, professora associada del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, Montse.
Bona tarda.
Per què són necessàries aquestes incorporacions al diccionari?
Doncs són, de fet, dos casos diferents. El primer que havíeu comentat, el de birra, és una paraula que té un ús de fa molts anys, és un ús que diem consolidat, és a dir, que no és una paraula nova, uh-huh. però que fins ara doncs, no havia estat inclòs al diccionari perquè es considerava segurament que era de la llengua popular, col·loquial, i el diccionari aspira més o menys a recollir la llengua més formal. Per tant, fins ara, diguem, havien considerat que no calia que hi entrés i ara consideren que ja és prou utilitzada per entrar-hi. En canvi, les altres dues, metavers i poliamor, sí que són aquests neologismes que estàveu comentant de noves paraules que defineixen noves realitats que fins ara no existien i llavors el diccionari necessita, diguem-ne, obrir la porta a aquestes noves realitats i, per tant, a aquestes noves paraules.
Mm-hmm. Podem afirmar, doncs, que la llengua és viva? En quin moment es troba el català?
Sí, hem de pensar que un diccionari fa un equilibri entre agafar, diguem-ne, totes les paraules que la llengua s'utilitza, és a dir, les paraules que estan consolidades, i obrir la porta a aquestes innovacions. Llavors, el que no pot fer és agafar l'última paraula que ha sortit, vull dir, ara parlàveu vosaltres del Messenger, per exemple. Messenger és una marca registrada i, per tant, no podria entrar al diccionari. Però si pensem, per exemple, en una cosa que anava associada a aquesta època, com serien els MP3, no? Aquests aparells que portàvem per escoltar música,
sí.
Doncs que han passat ja no existeixen pràcticament. Apple ahir va anunciar que deixava de fabricar el seu iPod perquè ja a dins del mòbil tenim totes les aplicacions, no? Mm-hmm. Llavors, si haguéssim acceptat el diccionari MP3, per exemple, posant que haguéssim acceptat, que no es va acceptar, eh? Doncs, clar, és una paraula que ara ja seria una mica obsoleta, no? I aleshores sempre s'ha de vigilar una mica la rapidesa amb la qual entren al diccionari.
Perquè, Montse...
Digues.
Deia, Montse, bona tarda. Igual que entra una paraula en un diccionari, se'n pot treure?
Sí, òbviament. Pensem, ara potser és més fàcil fer-ne entrar més que fer-la sortir, en el sentit que no estem limitats pel paper fins ara, fins fa 20 anys només teníem la versió en paper, no? I llavors, clar, no pots posar 10.000 paraules més perquè el paper, doncs, és el que és i, clar, no podíem acceptar, diguem-ne, tot el que voldríem, potser. Ara, com que la versió és digital, doncs aquesta porta que obrim doncs, és molt més àmplia perquè no tenim aquesta limitació i, per tant, poden entrar totes les que es considerin. També es poden modificar, més que eliminar, es modifiquen les definicions per treure, potser, alguns significats que ja no s'utilitzen o algunes incorreccions o així. I per tant, adaptar-lo cada vegada més a l'ús normal i habitual de la llengua.
Mm-hmm. Montse Cendra, professora associada del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per pujar a la caravana i explicar-nos-ho tot. Que vagi molt bé i fins aviat.
Perfecte, moltes gràcies. Adéu.
4 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida a la caravana un nou Mar Muntanya.
Ràdio Estel.
Encara que siguis de plàstic, te'n recordes? Jo sí. L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia som més les persones que reciclem els envasos de bric, plàstic i metall al groc per generar nous materials i avançar cap a una economia circular. Per reciclar més i millor, els envasos de bric, plàstic i metall al groc i avall. El futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Lauri, decidit. El comiat el fem a Gandia. Prepara el biquini.
Lauri, que Gandia viu l'ex de la Jessi, que ens anem a Màlaga.
Lauri, que no, que farà mal temps. A Bilbao, pinxos i party.
Lauri, una coseta, que al final el comiat és conjunt. Et faig administradora del grup, que ja no puc més.
A Renfe tenim més de 1.500 destinacions perquè sempre puguis arribar on vulguis arribar. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya.
Bon Nadal, peixaderes del Clot!
Bon Nadal, adoptants de gossos d'Horta, pagesia de Collserola!
Bon Nadal, dietes de l'Eixample!
Bon Nadal, paradistes de Santa Llúcia!
Bon Nadal, Barcelona!
Bon Nadal, família!
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant. Veient, sentiràs. La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. A la caravana, mar o muntanya.
Vinga, va, 8 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Mireu, ja fa setmanes que la prioritat del govern de la Generalitat, com les de qualsevol govern en definitiva, és liderar l'aprovació d'uns pressupostos que sí o sí necessiten del consens de diversos grups parlamentaris perquè els números surtin. És evident, però, que el calendari ha deixat de ser el previst des que Junts per Catalunya va decidir marxar del govern. Tot i això, però, la reunió d'ahir entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va acabar en acord i blindatge d'algunes de les qüestions bàsiques per la formació del BIAC, tot i que va assegurar que les negociacions havien estat difícils. Es tracta d'un acord global per un pla de xoc social de ni més ni menys que 555 milions d'euros que arriba després de setmanes de negociacions. Entre els punts destacats d'aquest acord hi trobem el de la inversió en habitatge públic i en sobirania energètica o l'increment de pressupost en matèria de salut, més concretament en atenció primària. Tot i el pacte govern comuns, però, encara hi ha un escull important a superar. 27 vots a favor per tal de que l'aprovació parlamentària es faci efectiva i que el govern haurà de buscar les files del PSC o de Junts per Catalunya. Esquerra i els comuns sumen 41 escons al Parlament, lluny de la majoria absoluta que necessiten, que serien 68 vots. Aquesta és la situació dia d'avui, una situació que volem posar a debat entre Pepe Pérez Calvo, conseller de districte d'Esquerra Republicana, i Irene Pardo, presidenta de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya. Molt bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deixeu-me que us pregunti així grans trets, primer de tot, per què és bo o no un pacte d'aquestes característiques? Pepe.
Un pacte d'aquestes característiques és necessari perquè els nostres ciutadans i ciutadanes necessiten assegurar-se en els seus drets mínims que venen donats ja per pressupostos anteriors i que han de ser precisament ampliats segons el nostre criteri. I per això parlem de pressupostos expansius, perquè necessitem atendre les crisis de tota mena, perquè podem parlar de crisis habitacionals, crisis energètiques, crisis econòmiques, I és imprescindible dotar de recursos el màxim possible i de redistribuir els ingressos que puguin tenir les nostres administracions per, precisament, això generar una justícia social més incrementada en els seus fonaments.
Irene.
Doncs són bons i sempre que siguin bons per la ciutadania. Són uns pressupostos expansius, correcte, perquè precisament aquests pressupostos contemplen una altra vegada uns pressupostos on s'incrementen més els impostos i on es creen nous impostos. És a dir, si Catalunya respecte a la Comunitat de Madrid ja teníem 15 impostos més, aquests pressupostos se'n creen de nous, per exemple, el tema d'emissions als vaixells i tal. Com sempre diem, el titular està molt bé, no? Fem nous tributs que paguin els vaixells, els creuers i tal, perquè per al tema de la contaminació. Molt bé, al final qui ho acaba pagant? Els ciutadans. S'incrementaran els bitllets, s'incrementaran certes despeses cap a aquells viatgers o turistes que volem agafar un vaixell. Jo sempre dic que aquests pressupostos es podrien contemplar com es redueixen despeses supèrflues, com són 50.000 ambaixades, maldites ambaixades, perquè són delegacions a l'exterior, que no serveixen per res, simplement per al tema processista de la Generalitat de Catalunya, o, per exemple, disminuir pressupostos milionaris als mitjans de comunicació públics de Catalunya. 350 milions d'euros als mitjans públics de Catalunya. Jo crec que també estaríem molt bé en aquesta sanitat pública i en aquesta atenció primària, en comptes de seguir recaudant a base de que els catalans i les catalanes paguem cada dia més impostos.
Pepe, va.
Si hem de... segurament compensar bitllets per viatges i turistes amb els impostos que això representa, amb les necessitats de la nostra gent que no arriba a pagar ni tan sols els rebuts de llum, d'aigua i de gas, realment no cal fer gaires comentaris. Vull dir que aquí m'imagino que estaríem la gran majoria d'acord. I si parlem del tema de les ambaixades, és un tema tan manit i que ve de tan lluny i que podríem parlar segurament amb els col·lectius dels nostres comerciants i fins i tot de les patronals que s'hi dediquen i que toquen el dia a dia i el que representa aquestes dites, ambaixades i maldites, no sé quants milers va comentar la Irene aquí, que no són milers, sinó que són simplement ambaixades econòmiques, perquè en definitiva les relacions econòmiques que tenim des d'aquest país amb altres països i amb altres indrets del món són necessàries precisament perquè té tot aquest col·lectiu empresarial i no només empresarial, sinó de recerca, etc, d'investigació i ja si parlem de mitjans de comunicació, tampoc cal fer gaires més referències perquè podríem parlar de tots els mitjans de comunicació de tot l'Estat i podríem veure i comparar quines són les repercussions econòmiques que tenen i quines dotacions econòmiques tenen els pressupostos, siguin de l'Estat o siguin de la Generalitat, de tots aquests mitjans de comunicació, que segurament és plantejable com financem els mitjans de comunicació, com financem els partits polítics, perquè no, parlem d'això també, i tantes altres coses, però no posem en qüestió quines quantitats s'estan donant.
No, sí que les posem en qüestió,
els mitjans de comunicació a Catalunya.
Sí que les posem en qüestió, perquè quan no són uns mitjans audiovisuals que si són neutrals, llavors s'han de ficar en qüestió. En el cas de TV3 o Catalunya Ràdio, s'han de posar en qüestió quan tenen pressupostos que són... precisament el conglomerat audiovisual de Catalunya és el segon que té uns pressupostos més expansius després de Ràdio Televisió Espanyola. Llavors sí que s'han de posar en qüestió, i més quan són simplement un altaveu de l'independentisme d'alguns partits polítics de Catalunya. Això és veritat. No, és una valoració, és una evidència. Però Pepe... Pepe, posa el Telenotícies mateix ara mateix. És a dir, no cal que ho digui jo, i les 50.000 demandes que ha tingut TV3 al llarg dels últims anys i totes les coses que han succeït a certs programes de televisió. Això són obvietats. Pues, per exemple, tenim presentadors a la televisió on cremen constitucions, on s'empleen unes terminologies i unes paraules en concepte independentistes, és a dir, moltes altres coses que ara no és el tema. Estem parlant d'uns pressupostos. I jo dic que uns uns pressupostos i que surtin endavant uns pressupostos sempre són positius, vale? Una regió no pot estar sense pressupostos perquè s'ha de governar, i més en una època de postpandèmia i més en una època inflacionista com la que estem tenint, però no a causa d'incrementar impostos o de crear-ne de nous. És a dir, jo no veig en aquests pressupostos, ni jo he vist un pacte més enllà del tema de la sanitat, que, bueno, podem celebrar tots, no?, que es puguin dotar de més recursos la sanitat pública, estem tots d'acord aquí, però jo ni he vist com es baixen impostos a les classes baixes ni a les classes mitges, no he vist com es deflacta l'IRPF a les classes baixes i a les classes mitges, no sé en què constarà les mesures d'ajuda a les classes més vulnerables a Catalunya, si es parlen de milions d'euros com aquí, es parlen de, no sé, de qualsevol cosa. Jo crec que s'ha de ser molt rigorosos. Jo avui no puc parlar de moltes coses perquè no sé què es parlen a les reunions del govern de la Generalitat amb els comuns, ni tampoc sé què es parla des del govern de la Generalitat amb el PSC. Si el propi PSC ha dit que manté amb una clau les negociacions que estan portant amb Esquerra Republicana de Catalunya i de més. És a dir, no en sabem molt bé què està passant. Llavors, tampoc puc comentar gaire cosa. Jo l'únic que sé és que no s'han anunciat mesures concretes d'ajudes en aquelles classes baixes i mitges que estan patint a dia d'avui la inflació i els alts preus que afecten a la cistella de la compra.
Irene, anem a fer una cosa. Com que els dos donàveu una mica de dades, deixeu-me posar als oients una mica amb antecedents, perquè un dels punts forts d'aquest acord que ahir van signar el govern de la Generalitat juntament amb el grup parlamentari Els Comuns és precisament l'increment fins a un 33% de la tarifa de l'impost sobre els pisos buits, que fins ara recaptava uns 8 milions d'euros i que afecta empreses, bancs, fons voltor i també grans tenidors, enteses com a persones amb més de 15 habitatges en propietat. A tot plegat s'afegirà dos impostos nous sobre les emissions portuàries, que són aquestes que comentàveu ara, dels grans vaixells que fan estar als ports catalans, i un segon que no entraria en funcionament fins al 2024 per gravar els aliments ultraprocessats. I tots sabem més o menys, n'hem parlat més que menys en aquest programa, la situació que viu la sanitat catalana, doncs bé, es preveuen 279 milions d'euros més destinats precisament a l'atenció primària. El 2022 el pressupost destinat a l'atenció primària i comunitària representava un 17% del total de les despeses de la conselleria, és a dir, 1.885 milions d'euros, quan el govern s'ha compromès a fer-lo arribar ara mateix al 25% del total de la despesa sanitària al final de la legislatura. Aquestes són algunes de les dades a les que s'arribaven ahir i de les que, de moment, sabem que poden arribar a tenir lloc si aquests pressupostos tiren endavant, Pepe.
A veure, ens parlava la Irene de rigorositat, bàsicament, a l'hora de tractar tot el tema de pressupostos, i ens està parlant de les famílies i dels segments de població més vulnerable i de la necessitat d'atendre precisament tot aquest col·lectiu de gent que precàriament arriba a finals de mes. Però, per una altra banda, ens està, i m'agradaria que ens ho expliqués, posant i tirant per la cara perquè estem instaurant suposadament nous impostos, o alguns nous impostos sí que és cert, i una quantitat d'impostos superiors a altres comunitats, que no entrarem al cas perquè no és qüestió de comparar, cadascú sap el que té a casa seva i el que ha de fer a casa seva. Però si volem rebaixar impostos i alhora volem atendre necessitats, que ens expliquin d'on sortiran aquests recursos, perquè això no es pot dibuixar, inventar ni planificar d'una altra manera, que treballant-ho i redistribuint les rendes i els ingressos de bar de la gent que té dret a fer servir segurament determinats serveis turístics, etc., i de la gent que necessita atendre les seves necessitats bàsiques cada dia.
Això que acaba de dir el PP és un mantra continu de l'esquerra. Sí, bueno, sembla que si no puges els impostos...
I de totes les habitatges,
sí,
de tothom.
No, jo t'explico. PP, no, tu has vist que Andalusia estigui pitjor ara que fa 5 anys? No, les comparacions no són odioses. Les comparacions s'han de fer quan les coses funcionen. Andalusia està millor ara que fa 5, 10 anys i fa 40. I saps per què? I no han creat nous impostos, ni els han pujat. Tot el contrari, els han baixat. Hi ha un principi econòmic que també diu que no, o sigui que no pujant els impostos recaudar més, és que inclús baixant-los es pot recaudar més, i això és el que ha fet certes comunitats autònomes, com han fet Andalusia o han fet la Comunitat Autònoma de Madrid. Mira, Andalusia ha creat més llocs de treball
que mai a la seva història. Andalusia està traient més inversió que mai en tota la seva història i estan destinant més pressupostos a temes socials que mai a la seva història, governant 40 anys un partit socialista, un partit d'esquerres. És a dir, i no han pujat els impostos. És a dir, es poden fer coses, es poden garantir els recursos públics, es poden garantir els serveis públics sense necessitat d'asfixiar ni empreses, ni asfixiant a la ciutadania. Es poden baixar impostos i recaudar menys, perquè tu quan baixes impostos fas d'un territori, el fas competitiu i el fas atractiu. Si tu baixes impostos, hi haurà gent que tingui dintre de la seva taula Catalunya com a prioritat o com a opció per instaurar la seva empresa, per venir a viure, perquè no tindrà un impost que li grava el patrimoni 50 vegades més que el seu país, o simplement que el seu país no el tenen, perquè la majoria d'Europa no existeix aquest impost que Catalunya sí el té, i no sol el té, sinó que el té més alt que cap comunitat autònoma. És a dir, podem fer Catalunya atractiva, podem recaudar més sense necessitat de fer de Catalunya un territori que aquí espanta a qualsevol empreses i ciutadans que vulguin tindre com a opció la seva residència a la nostra terra. És així, és que hi ha un mantra que sempre diuen, no?, que intenten espantar al ciutadà dient, ostres, no, és que hem de pujar impostos per garantir la sanitat, per garantir l'educació, per garantir el tema de les carreteres, d'infraestructures
i
demés.
Ja sabeu que m'agrada tirar pollites, Irene. Doncs, segur que hi ha molta gent a casa que està precisament preguntant-se això, però més impost, no hi ha més servei públic?
Depèn de com el destinis tu. És a dir, és que a Catalunya tenim una fuga de diners públics impressionant.
Això,
no, amb ambaixades i amb propaganda partidista per part de la Generalitat de Catalunya. No, relacions comercials...
Quina propaganda?
La propaganda que costa...
Parla català, com no, estem parlant no, aquí, que no parla, es parla, parla, i coses per l'estil.
No desviem el debat, Pepe. Saps perfectament que hi ha un gruix de diner públic a Catalunya que se'n va a coses que, per exemple, no se'n va a la Comunitat de Madrid... Ara, sincerament, no ho porto, però és que és una evidència. És a dir, aquí a Catalunya hi ha un tema ideològic que no podem negar, que pots aplaudir, no pots aplaudir. Jo estic en contra. Hi ha molta...
Tenir ideologia és legítim.
Si jo no dic que no sigui legítim, si jo no dic que si no sigui legítim...
De que els mitjans tinguin...
Però la diferència, ideologia. Pepe, d'Andalusia, de Múrcia, d'altres llocs, o Galícia, que també té un tema que fan... Sí, jo sí que el sé. A Galícia també potencien molt el gallet i potencien molt l'idioma. El que no potencien és la independència arreu del món i es gasten un munt de diners, un pressupost important i un gruix important en temes propagandístics, amb subvencions, entitats que simplement es dediquen a el que es dediquen, ja saps de quines parlem, Òmnium, l'ANC... Es va un gruix molt important de diners que es podrien destinar a altres coses. Després... Per exemple, a baixar impostos, com fa Andalusia, com fa Madrid. Per què no li destinen precisament a tot això que estic dient? Per tant, se l'estalvien, s'ho estalvien.
Després som nosaltres que parlem de mantres. I aquest mantra de les ambaixades... I de,
és com mantres, s'ha de mantenir.
De comunicació. No, és que jo crec que aquestes alçades de la pel·lícula...
Tots, mira,
anys després
soc la primera, Pepe...
Del 2017 i del famós 1 d'octubre, que tan mal us ha fet.
Pepe, soc la primera... que Catalunya sigui el motor econòmic que era fa molts anys. Vull que sigui una terra on tothom parli català, castellà i anglès.
Per la gent,
Vull que tingui les millors relacions comercials amb la resta del món, que té de recordar que el millor client que té Catalunya és la resta d'Espanya. O sigui, no és França ni és Itàlia, és la resta d'Espanya. On ven més producte, on es ven més producte català, no és a França, no és a Itàlia, no és a Estats Units.
O sigui,
el que t'estic dient, que no anem en contra de Catalunya, que no parlo en contra de Catalunya. El que t'estic dient és de ser eficients i eficaços en tota la matèria de gestió econòmica que s'està donant a Catalunya. I a Catalunya hi ha una fuga de diners molt importants en temes que jo crec que no són prioritaris i que a dia d'avui sí són prioritàries. Com, per exemple, el que estava dient, es poden anar més recursos a serveis socials, es poden anar més recursos a xecs per ajudar a les famílies a arribar a final de mes i que puguin anar a comprar aliments. Es poden destinar molts més recursos a altres coses que al tema propagandístic. I a dia d'avui, les vostres negociacions amb l'Estat no sol no van amb això, sinó les vostres prioritats són simplement per beneficiar-vos a uns quants, que són a uns quants d'ideologia partidista. L'únic que negocieu amb l'Estat no són més diners, sinó són lleis que us favoreixin a vosaltres en temes de malversació, en temes de sedició i temes de referèndum. Jo no veig que us senteu per parlar de sanitat, d'educació, d'infraestructures i de res més. Sols se us sent per parlar de quatre qüestions que no els interessa a ningú.
Ja m'agrada que a poc a poc i cada dia més, fins i tot vosaltres instal·lats amb aquesta ideologia i amb aquesta forma de fer a l'estat espanyol, tracteu el tema de Catalunya com una cosa que ja no està tan integrada ja dintre de l'estat espanyol i de que, bueno, hem de parlar i Catalunya i nosaltres i a vosaltres i on veneu més. Està bé que considereu Catalunya com a objecte polític i com a subjecte polític que és.
I únics que estan utilitzant Catalunya com a objecte polític sou vosaltres, no, amb l'Estat.
Aquesta mateixa conversa i amb aquest mateix argumentari.
Però quina cosa negativa he dit sobre Catalunya? No, si precisament t'estic dient que es destinin els diners de Catalunya com es deuen de destinar, no com el que estem veient, simplement a crear impostos que, ja em direu, quan es recaudarà a base de, doncs, els pisos buits. Jo crec que hi ha uns 500 milions d'euros entre tots aquests impostos, però a què...
Els pisos buits dels grans tenidors...
Perfecte.
Que són gent que està especulant...
Però quants n'hi ha?
Les necessitats...
Però quants n'hi ha, Pepe?
Quants n'hi ha?
Molts, però quants n'hi ha?
Parlem de la quantitat de societats que creen i que generen cada dia...
Alimentació ultraprocessada...
Escapar-se de la llei i de l'aplicació d'aquests impostos...
Per què tenim que gravar l'alimentació ultraprocessada, que és moltíssima i que, a més, repercuteix a les famílies amb rentes mínimes.
No, no,
és que
repercuteix això... a la sanitat.
No, no.
Perquè resulta que l'alimentació processada...
Tu digue-li, amb una família d'una renta mínima que li graves o que li pujaran, a més de la inflació, li pujaran, gràcies a la Generalitat de Catalunya, encara més els aliments que...
Ultraprocessats.
Pues sí, perquè, mira, saps què passa?
Els fosquitos,
que no tothom cobra 3.000 euros al mes que poden menjar kiwi groc cada matí, saps?
No,
desgraciadament.
No, però segurament carxofes del Prat i aliments de proximitat que no estan gravats.
Ja, però saps què passa?
Seran més saludables.
Saps què passa? Pepe, et torno a dir, no tothom, desgraciadament, pot menjar peix fresc, ni carn fresca, ni verdures, ni tal. No. Jo de veritat, us faig una proposta des del Partit Popular a nivell individual. Mira, us dic que baixeu o doneu xecs perquè les famílies puguin comprar aliments de primera necessitat com carn, peixos, verdures
ja es donen.
I fruita. No, bueno, no sé fins a quin punt es donen, però ja et dic jo que no ho deuen de rebre molta gent.
No cal que ho diguis jo, però que no,
i que no graveu els aliments que molta gent consumeix, perquè al final repercuteix a la gent i a la seva butxaca. És a dir, són impostos que fan mal a la butxaca de forma directa a la gent.
Teniu aquesta al·lèrgia als impostos, que aquesta al·lèrgia als impostos en benefici de sempre de les mateixes classes que són les que han de pagar per reequilibrar i redistribuir segurament els recursos.
Les comunitats autònomes governades pel Partit Popular, saps a qui baixen els impostos? Precisament a les classes baixes i mitges, no als grans tenidors, a les classes baixes i mitges. Saps a qui baixen els impostos? Baixen i deflacten els IRPFs als trams de les rentes baixes i mitges. Això és una altra mantra que també des dels partits d'esquerra feu. Jo et demano, de veritat, Pepe, per exemple, tenim un tema també de guarderies. La Generalitat deu molts diners a les guarderies que a dia d'avui els ajuntaments estan fent càrrec del final dels pressupostos de les guarderies de l'educació de 0 a 3 anys.
D'aquí la necessitat d'aprovar uns pressupostos a la
Generalitat. Però si fa molts anys que la Generalitat té pendent aquests deutes, solucionareu alguna cosa?
Sí, sí, amb pressupostos de la Generalitat.
Però els pressupostos també teníem l'any passat i no ho veu fer?
Bueno, perquè han d'arribar les quantitats, han d'arribar les compensacions
ja
que s'han de remetre. Clar, evidentment.
Clar. Va, que ens queden 2 minuts.
I l'execució dels pressupostos, que després resulta que es queden al 14%, com està passant a Rodalies.
Ai,
va, ens queden 2 minuts. M'agraden molt aquests debats quan es parla de moltes més altres coses de les que un tenia pensat. No, no, però enriqueix molt, de veritat. Ens preguntàvem quant costa una ambaixada catalana, ho he buscat ràpid, però... no diré res. Segons ABC, una ambaixada catalana a Berlín costa, per exemple, anualment 60.000 euros. A París ascendeix a 416.000, per exemple. Aquest seria el barem, més o menys.
I la de Dinamarca, i la de Nova York...
Busca l'ambaixada al Marroc.
Però després no és que serveix per enxufar amics. Que aquesta és l'altra qüestió.
No ens fiquem aquí.
No parlem de l'amiguisme.
No has dit que les comparacions són odioses?
Em queda un minut. Em permets un moment?
Sí, tant, per favor. Estem a casa teva.
Tenim Irene Pardo, que és de les noves generacions del Partit Popular. Irene, deixa'm preguntar... Ja sé que et fico en un jardí, Què em penses que el Partit Popular hagi presentat un recurs per intentar frenar la reforma del Codi Penal?
Pues totalment, o sigui, és que és el que es té que fer. És a dir, el que s'està fent és intentar reformar el Codi Penal amb aquells que precisament estan condemnats per delictes que surten en el Codi Penal. És a dir, el que hem de protegir precisament són les lleis i el que no hem d'afavorir són ni els corruptes ni aquells condemnats per qüestions que surten al Codi Penal. I no es pot, el que no es pot fer és negociar per la gent que està condemnada per certs delictes que tots sabem, sedició i malversació, és a dir, per corrupció.
I t'ho demano en 10 segons, perquè acaba de sortir la notícia fa ben poc, ens ho comentaven els companys d'informatius fa molt pocs segons. Què em penses que finalment aquesta tarda el Congrés sí que pugui votar la reforma del Codi Penal perquè el Constitucional ha ajornat la decisió dilluns?
Perdona, que es vota aquesta tarda?
Sí, perquè el Constitucional ha dit que, que aquesta reforma, el que decideixi el Constitucional, ho passa dilluns. D'acord no. o no?
Bueno, pues sí, d'acord. Al final el que estem veient és un govern que té moltíssima, moltíssima pressa per reformar aquest codi i precisament per afavorir a certs polítics de l'independentisme, com podria ser Oriol Junqueras, perquè pugui finalment presentar-se en unes eleccions futures catalanes.
Pepe Pérez Calvo, conseller de Districte d'Esquerra Republicana, Irene Pardo, president de les noves generacions del Partit Popular de Catalunya. Moltíssimes gràcies a tots dos. De seguida ens ho expliquen tot plegat els companys d'informatius.